Mare no accepta. El premi està otorgat per unanimitat. I doncs, amb aquesta punta arribam a les 10 i 4 minuts. Fins aquí el repàs de l'actualitat informativa d'avui dissabte. Nosaltres tornem demà a partir de les 8 del matí.
Escoltes i Betres Ràdio. A Calvià, 92.7.
La tecnologia és la pedra filosofal o la caixa de Pandora? Pot destruir-nos o pot salvar-nos? És l'Armagedon o la salvació? Tecnologia del judici final, l'holocaust nuclear.
Interrompim l'emissió per emetre un comunicat urgent de la seva majestat, la reina.
Quan em vaig dirigir a Valtros, fa ara menys de 3 mesos, quan tot gaudien de la calidesa i la unió de ses festes nadalenques, els horrors de la guerra no podien haver semblat més llunyans, quan sa meva família i jo mateixa compartíem sa nostra alegria del Nadal, juntament amb la nostra pròspera Commonwealth. Ara bé, aquesta bogeria de guerra torna a difondre-se pel món i per la nostra valenta nació, que haurà de preparar-se per poder sobreviure davant grans dificultats. Mai que l'orgull que vaig sentir quan amb la meva germana ens vàrem aferrar a l'aparell de ràdio per escoltar ses paraules inspiradores de mon pare en aquell terrible dia de 1939. Ni per un sol moment vaig poder imaginar que aquest solemne hi farés d'aura qualque dia que hauria de monjar. Qualsevol que siguin els terrors que ens aguaiten, totes les qualitats que ens han ajudat i permès mantenir la nostra llibertat intacta, una altra vegada seran la nostra força. El meu home i jo compartim amb les famílies per tota la terra la por que tenim pels nostres fills i filles i per anar a servir la pàtria. El meu estimat fill Andreu es troba en aquest moment en la seva unitat i preguem tot el temps per la seva seguretat i per la seguretat de tots els homes i dones, tant a casa nostra com a l'estranger. Aquest és l'estret vincle de sa vida familiar que ha de ser la nostra major defensa contra tot allò que desconeixem. El meu missatge per tots vosaltres és així, senzill. Mentre tots junts fem un esforç per lluitar junts contra el mal major, preguem pel nostre país i els homes de bona voluntat, siguin allà on siguin. Que Déu vos beneixi a tots.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Maria Femenies, en Carles Albarracín i en Nahuel Sibieski a Eivissa, i també, lògicament, en els comandaments tècnics, en Bernat Nadal, vos donem la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Què dius, Borja? Tenim una telefonada.
Tenim una telefonada. Bon vespre a tots, per cert. I
qui és?
Jo per mi que és en Nahuel.
Ah, carai. Nahuel?
Buenas noches, Tema.
Bon vespre. Bé, benvinguts a la segona temporada de Font de Misteris. Què fas, telefonant, ara?
No, es que, claro, como no me dices nunca nada, estás ahí siempre, que si vienes el martes, que si vienes el miércoles, y nunca te pillo.
Ja, la setmana passada te record que és que tenies molt de trull, que tenies molta feina, esperen estancaments. Bé, ara, per qui no ho sàpi, estancaments és quan se tanquen les discoteques a Eivissa i baixa molt el trull de l'estiu, no? I ja estem en aquesta tardor. O sigui, que telefones per donar-me jo canya, no? Anant bé.
Bueno, un poco de caña, no. Solamente un poquito. Bueno, quería saludarlos, saludar a todos, ¿no? A Laura, a Borja...
Laura, ja en parlarem d'anar a Laura. Tenim dos membres nous a l'equip. I d'això en parlarem quan estiguis una miqueta més centrat, perquè també mos hauràs d'explicar una miqueta què és el que tenim previst per fer per aquesta segona temporada, no?
Bueno, pues vamos a seguir con muchos temas de los que dejamos un poquito aparcados la temporada pasada. ¿Te acuerdas que hablamos de un par de temas que tenían más recorrido? Y algunos más, porque también, por mucho misterio que digan que hay en las Baleares y que todo está mascado, siempre surgen nuevos misterios y cada vez que investigas algo más te das cuenta que hay otro camino también.
Perfecte. Entonces,
poquito a poquito.
Fantàstic. I don Abuel, llavors ens quedem així.
I Laura?
Laura està als Estats Units, ja t'ho contaré. Fem una cosa, mira, dimarts vespre quedem per sopar.
Vale.
I comentam i preparam ben bé la segona temporada. T'apareix?
De acuerdo, yo tengo un par de cosas que te voy a proponer que me parece que van a estar bastante bien.
Me fas por perquè les cosetes que ja hem fet plegats el dia menys pensat hauran de sortir corrents de bon morficam. Però bueno, des de Fondo Misteris, te donant la benvinguda i contam amb tu aquesta segona temporada.
Un saludo a todos, bienvenidos los nuevos.
Muchas gracias.
Y Laura, si Laura no está, como diría Abnec, pues un saludo allá donde esté.
Pues ahí estamos. Molt bé. Una abraçada.
Un saludo.
Igualment. Adéu, Nahuel. A lo que anàvem després d'aquesta interrupció. La setmana passada vàrem acabar el programa sense poder parlar d'un tema molt, però que molt interessant, a la vegada que perillós, i d'aquells que sí lleven la por. Lleven la son, vull dir, més que la por. Perquè sovint es diuen, a veurement si farem programes de, precisament de por. I d'avui potser sigui un d'aquells. Perquè ens estem referint a la possibilitat de que un conflicte atòmic pogués esclafir. Que pugui esclafir. Clar, i s'aduria per davant pues, tot això que coneixem. Ara, ja segurs, en el segon decenni del segle XXI, s'ha deixat de banda el perill de que el món se'n vagi a fer norris, de sa prepotència i sa incompetència i sa rivalitat absurda, no?, entre els països. Segueixen havent guerres, massa, perquè bastaria una per sobrar-ne, i a llocs on fins fa poc pues, on podia anar i trobar-se com a casa. Són aquells esclats militars motivats per motius molt oscurs, com si una mà negra des de darrere les provocàs, no?, cercant interessos que romanen ocults per la resta de sa gent, mentre uns altres, que estan ben convençuts de les seves idees, són els que estan emprats per els poderosos per lluitar i per deixar-se sa vida. I a més, normalment, és d'una manera absurda i sempre tràgica. Perquè és un fàstic, això de ses guerres. Però, afortunadament, encara que estan a prop físicament, és vera, però ens queden en fora, perquè no pareix que hi hagi un perill a ses nostres estimades illetes, no? De fet, ironies de sa vida, com sol succeir, ens aprofitam de ses desgràcies alienes. Basta una mirada en aquest estiu passat on sa situació a l'Orient Mitjà i Egipte principalment ens han afavorit pel tema turístic. Per això, a nosaltres no ens preocupa, perquè si haguéssim tingut un parell de bon de veres hagués estat culpa d'una conflagració a nivell internacional, a lo que seria un conflicte atòmic.
Font de Misteris, amb Xema Font.
I per això, en el començament del programa d'avui, han llegit aquest missatge real. Sí, real de la reina d'Anglaterra, però també real perquè és veritat, és un document desclassificat dels serveis d'intel·ligència britànics. Fa 2 mesos es va desclassificar aquest document, han passat 30 anys, i segons quins documents, quan passa aquesta durada, deixen de ser secret. És, per tant, 30 anys, i de l'any 1983, i es tracta d'un esborrany del que havia de dir la reina Isabel II d'Anglaterra en cas de conflicte atòmic, en cas de l'esclafit d'una tercera atòmica guerra mundial, quan els càlculs dels seus serveis d'intel·ligència donaven una aproximació de... Espera, sap que... Maria, podria llegir això a la traducció feta per un amic del programa, en Cesc Mainzer. Cesc, moltes gràcies. I és una traducció de lo publicat pel diari britànic The Guardian en el passat mes d'agost d'enguany.
Sí, Xema, mira, diu així. Altres arxius mostren que el govern va discutir amb l'Associació Mèdica Britànica respecte a l'estimació de que el Regne Unit patiria 33 milions de baixes en un atac nuclear, amb més d'un milió de morts per les explosions únicament a Londres. Un document secret amb instruccions per al líder que resultés guanyador a les eleccions generals de 1983 explicava com la sala Cobra a Downing Street estava equipada amb instal·lacions per ordenar el llançament de míssils nuclears i recomana al proper primer ministre de que en el cas d'un atac soviètic, ella o ell hauria de dispersar els ministres pel país per a formar governs embrionaris per prendre el control si Londres resultava destruïda i el primer ministre mort.
Bé, parlant de milions de baixes i morts com si no res. Aquestes eleccions a les que fa referència varen ser guanyades per la Margaret Thatcher, la dama de ferro, no?, que va morir fa poc. Però també, vaja quin començament de governament donen-li aquestes dades, no?
I tant, Xema. I el document afegeix que la doctrina de no ser els primers en emprar armes nuclears, el que deien No First Use of Nuclear Weapons, que no era acceptada per l'OTAN, era denominada No Fun.
Que també vaja quin nomat, No Fun, no? Perquè l'acrònim de no ser els primers en emprar les armes químiques seria traduïble al català com a no divertit. Clar, qui decideix el llançament? El primer llançament de missils. O sigui, que té la idea de mullar per primer pic la destrucció total, no?
El potencial discurs de la reina va ser escrit a la vegada que a la vida real l'ambaixador britànic a Moscou advertia de que la retòrica bel·licista de Yuri Andropov, secretari general del Partit Comunista de la Unió Soviètica, havia esdevingut profundament inquietant. Amb aquest rerefons, els estrategues militars produïren un escenari en el que una bel·licosa nova classe dirigent de la URSS havia pres el control i llançat atacs contra Alemanya Occidental, Escandinàvia, Itàlia i Turquia. Els atacs químics i nuclears serien els següents.
Veieu, ara hi ha poca broma. Atacs químics. Han passat 30 anys d'aquest informe dels serveis secrets i d'intel·ligència britànic i les armes químiques segueixen sent notícia perquè encara són emprades. Si és que en el final és que no, realment no tenim remei. Jo això me recorda aquelles imatges dels israelians comprant màscares antigàs, no? Periòdicament surten a la tele, que en van allà a les botigues i fan cos per comprar... Bé, perdona, Maria, que me n'anava. Deies lo de l'escenari.
Sí, l'escenari preveia mig milió de persones dirigint-se cap a les muntanyes de Gales i al West Country, península del sud-oest de Gran Bretanya, on es situen set zones de Bristol, Cornualla, Devon, Dorset i Somerset, escapant dels bombardejos en els que milers ja havien mort. Es produïen violentes manifestacions contra la guerra que convulsionaven Londres i les bases militars d'Escòcia, a la vegada que les bandes d'alcohol es disparaven arreu del país i les farmàcies eren saquejades.
Ara aquí es podria obrir un debat, perquè penseu realment que hi hauria manifestacions en contra de la guerra al mateix Londres, en ple conflicte nuclear internacional? Jo no ho tenc clar, no sé vosaltres què penseu.
Bé, bon vespre a tots, Xema. Bé, jo crec que sí, no?, que la URSS tenia col·laboradors d'altres països i segur que havia lluitadors com obrien escotar-la des de dins.
Voldries dir una mena de quinta columna, com s'acaba de tenir Madrid l'any...
Sí, sí, jo diria que totalment, però clar, tot això és especulació.
Sí, no ho sé. No, jo me va cridar l'atenció. Maria, perdona, s'interrupció. Estaven llegint l'informe dels serveis aquest d'intel·ligència en cas de conflicte nuclear... D'això fa només 30 anys, a les Illes Britàniques. I clar, i per extensió també seria tota Europa Occidental, Estats Units, l'antiga Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, la URSS, SOTAN contra el Pacte de Varsovia. Ja ningú parla del Pacte de Varsovia. Que deu existir, el Pacte de Varsovia, ho sabeu? No miren quan diguin, ja ara aquest d'acabar. Perdona, segueix.
Sí, mira, els caps de defensa havien conclòs que l'OTAN hauria de llançar un atac nuclear primer a enfrontar-se a la derrota a mans de l'aclaparadora força de la URSS, nom en codi taronja, orange.
Veieu, això és que fa por. Atacar primer per tal d'evitar la derrota en cas d'atac. En aquells anys, abans de caure la Unió Soviètica, Soltan es pensava que la URSS era molt més forta que ells. Bé, què més diu el document? Recordem que ho ha entrat del diari britànic The Guardian, que són uns documents de serveis d'intel·ligència. No estem parlant aquí de la Guerra de los Mundos de Orwell.
Si diu, a mesura que la imaginada guerra es desenvolupa, els oficials se n'adonen que poden haver comès alguns errors estratègics greus. Un d'aquests, gens diminut, és la possessió d'un gran nombre d'armes nuclears de curt abast que, en cas de ser emprats en el camp de batalla, deixarien l'OTAN en molt pitjors condicions que l'enemic. L'escenari conclou amb una escalada de caos a l'oest i amb l'OTAN prenem la solemne decisió d'iniciar el primer atac nuclear contra els països del bloc soviètic per recordar a Moscou que l'OTAN seguirà resistint.
Clar, aquí està l'obvi, cosa que mai entès de les guerres. Bé, si és que les guerres es poden entendre de cap manera, no? Tires un missils nuclears, l'altre també, llavors tot quedarà contaminat, sobretot al mig, no? És a dir, els teus propis missils perjudicaran a la teva pròpia població, perquè qualque joc cauen, no? I en els propis teus exèrcits i en els teus aliats.
Efectivament, Xema. Segueix dient, es produeix el pànic, sobretot a Escòcia, on els civils esperen un atac nuclear de venjança, però l'exercici acaba amb una ombrívola però esperançadora nota en què Taronja, amb els seus aliats devastats pels atacs nuclears de l'OTAN, s'ofereix a obrir negociacions de pau. El discurs de la reina conclou: mentre ens esforcem junts en repel·lir aquest nou mal, permeteu-nos resar pel nostre país i els homes de bona voluntat on sigui que es trobin. Que Déu us beneixi a tots.
També aquí, l'acomiadament de la seva majestat la reina de preguem a Déu i que Déu vol bona així, està molt bé, però la solució m'apareix un poc així. Jo preferiria un tipus de solucions.
És un acomiadament que demostra que s'ha acabat tot.
Efectivament.
Que no hi ha cap esperança.
Efectivament, que no hi ha res més que fer. Perquè vist així, tot això que hem fet ara, per ell de totes, totes una pel·lícula d'aquestes de la fi del món, no? D'aquestes apocalíptiques. Perquè la guerra atòmica, o nuclear, no sé quin nom s'ha d'emprar, era aquell perill que anys enrere era motiu de diversa filmografia. En canvi, ara, a les pel·lícules, en segueixen parlant de la fi del món, però ara d'una altra manera, no? Ara normalment deu ser per catàstrofes naturals. Vos heu fixat? Perquè abans, les pel·lis, els tipus Mad Max, els catastrofistes, era sempre per un holocaust nuclear, no? Per una guerra atòmica. Ara és per altres causes. Crisi econòmica, superpoblació, canvi climàtic, asteroides, extraterrestres, tsunamis, que si et sol, que si volcans. D'això que he dit també faran programes, clar. Que aquest sí, que com han dit en el principi, aquest també mos poden llevar se son. Sergio, tu havies de mirar-lo de ses pel·lis que van comentar, ho has fet?
Jo sí, Xema, tenim un bon grapat de pel·lícules que traten aquest tema. Sense cap dubte m'agradaria començar aquest llistat anomenant un clàssic com fou l'adaptació que es va fer en 2005 de la més que coneguda obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, a la direcció d'un també clàssic com és Steven Spielberg. A més d'aquest clàssic, també tenim moltes més com són 28 dies després, a l'any 2002, on un grup de primats són infectats per un virus i extenen la seva malaltia per tot Londres, on la ciutat acabarà completament deserta. Soy Leyenda, el 2007, en la magnífica interpretació de Will Smith. Ell, Smith, protagonista del film, és el darrer home viu a la Terra i tots els altres humans s'han convertit en vampirs i li volen beure la seva sang. L'objectiu d'aquest serà cercar una fórmula que els torni a la seva condició humana.
Perdona, en Will Smith no serà el príncipe de Bel-Air?
Sí.
No me l'imagin fent això, segons.
Wall-E, un film d'animació també excel·lent que segur que molts dels nostres oients coneixen i que en xerra sobre que l'any 2700 la Terra està completament deserta i Wall-E, acrònim de Waste, a Location Load Lightspeed Earth Class, té la missió de fer-ne defens del planeta.
Vols dir que és això que has dit?
I de com sabia com ho demanaries, pues, també li he demanat al nostre mitjesc i diu que és l'elevador per l'assignació de càrrega residual classe Terra.
Bé, jo t'agraeix, m'agrada que t'adelantis, tampoc entès gaire el que has dit, però hombre, això també vol dir que som molt predicible. Previsible, vull dir, però no te preocupis que qualque dia t'agafaré. Vinga, segueix.
I també tenim Senyales del Futuro, on se'ns planteja una qüestió molt interessant, com és que l'any 1959, durant la inauguració d'un nou col·legi, els estudiants guarden en una càpsula del temps diversos objectes. Lucinda, una de les nines, guarda un paper en el que ha escrit estranys números. 50 anys després, la càpsula del temps és desenterrada i Caleb rep la misteriosa nota de Lucinda. A poc començarà a donar-se que el descobriment no és casual i que ell i la seva família juguen un paper fonamental en els importants esdeveniments que estan a punt de produir-se.
I no dius quins són? No vols...
Ah, està bé.
Sí, sí, està bé, està bé. Deixes així amb... Sa... Ara m'ha agradat. Sí, ara m'ha agradat deixar les coses en misteri. Jo també ho faré.
Sí, Fin, un film espanyol protagonitzat per Maribel Verdú l'any 2012. En aquest film, un grup d'amics es reuneixen per rememorar la nit que van viure 15 anys abans en un refugi de muntanya. Després d'un inesperat, com diríem en castellà, apagón, descobreixen que les estrelles brillen més del que és habitual. El matí següent, un d'ells desapareix sense deixar rastre. I relacionats amb la famosa Fi del Món de l'any passat, recomanem una pel·lícula que precisament es diu així, 2012, i que fou estrenada l'any 2009. En aquesta pel·lícula se'ns conta que fa diversos segles els maies es van deixar el seu calendari amb una última data, que assenyala clarament quan arribarà la Fi del Món, a més de les diverses catàstrofes naturals, erupcions volcàniques, tifons, glaceres, que inundaran el planeta. El 2012 sabien que ens ho havien advertit. I a més d'aquest imminent apocalipsi, l'escriptor Jackson Curtis i el seu fill pues, tornen a casa quan una activitat sísmica creix enormement allà de la costa oest dels Estats Units.
De lo de l'any 2012 dels maies s'han parlat a Font de Misteris.
Una miqueta, sí.
A lo millor hauríem de reprendre això. Perdona.
Bé, i encara que no sigui una pel·lícula, acabam i no podem deixar de recomanar la sèrie The Walking Dead, que segurament molt dels nostres oients segueixen i que actualment està tenint un èxit internacional. És una sèrie on els zombis caminen lliurement per totes bandes i es dediquen a atacar els supervivents de la catàstrofe.
I que segur que en Sergio li encanta.
Sí, no som sols de la taula que li agrada, perquè no? En els que tenc aquí davant i no sé en Carles, pues, també...
Jo la veritat és que no l'estic seguint, però he de reconèixer que és vera que té molts de seguidors. Però a lo que anàvem, tot això està molt bé, però el tema d'avui, el tema atòmic i nuclear, és real, ens ha d'inquietar, ens tenim que alarmar, o per el contrari és un tema ja passat del vell segle XX. Ara, amb el món globalitzat, pareix que estem tots units, tots som amics... Quan comença un conflicte a l'anomenada comunitat internacional, pareix que et junta per condemnar-lo... Fins ara jo diria que no ha servit gairebé de res, però el manco no es posicionen com quan s'època de la Guerra Freda. No hi ha, pareix que no hi ha, un risc real de catàstrofe nuclear. És així? Estem segurs? Això bé, perquè la setmana passada, quan vàrem parlar de l'equinoci de la tardor, per manca de temps no vàrem poder parlar d'un incident anomenat precisament així, incident equinoci de la tardor. Han passat 30 anys, també, d'aquella feta, fins fa any desconeguda. A més, es correspon a l'època de la que parlàvem. Hi ha un parell de mesos de diferència, d'això que contaven del Regne Unit, que estava preparant-se de manera molt seriosa per un esclafí militar a nivell internacional, per una guerra atòmica, per una possible o segura catàstrofe. Fets també desconeguts fins fa poc. Com aquesta en els que ens referim ara. L'any 2010, la revista Muy Interesante ja ho va publicar a un article firmat per en Diego López Donaire. Una situació que es va donar a la mitjanit del 25 de setembre de 1983. Borja, això t'havies preparat, no? Ens pots fer un resum.
Precisament ara fa justament 30 anys i un dia que el món s'hagués pogut acabar. I no per mort d'una funesta predicció feta fa segles per maies, per exemple, més o manco clara i de les quals, com dius, ja han xerrat en aquest programa. No, el món s'hagués pogut acabar o bé quedat en un estat molt diferent des que coneixem avui en dia a causa d'un dels majors perills de les darreres dècades, que és, efectivament, l'holocausto nuclear. I per què no va succeir, vos demanareu? I de base gràcies a l'actuació, o millor dit, a la no actuació, d'una persona anomenada Stanislav Petrov. Ara, si vos pareix, anem a recordar aquesta increïble història. Imagineu, era la nit del 26 de setembre de 1983, a les 12:15 aproximadament. El tinent Stanislav Petrov, de l'exèrcit de Sours, se trobava realitzant tranquil·lament el seu torn. Era responsable del búnquer Serpukhov 15, on es coordinava la defensa aeroespacial russa. Quan de cop, descobreix en el radar una cosa ben estranya. Sense que s'esperàs, apareix el senyal que un míssil atòmic americà ha estat llançat des dels Estats Units en direcció a Rússia. I tot d'un emet senyals, fins a 4. En menys de 40 minuts se rebria el mortal impacte. I què passaria? D'entrada, el tinent Petrov va pensar que era una errada informàtica, ja que els Estats Units no atacaria en tan poc armament. I a més, el sistema de radar rus havia donat alguns problemes aquells dies. Però és que aquestes alarmes continuaven sonant i la situació començava a ser molt tensa. Els soldats i altres oficials sortien dels seus despatxos i oficines pues, esperant les ordres de Petrov. En aquells instants més que crucials per la història de la humanitat, el tinent va optar per la decisió més difícil i compromesa. Va triar esperar que s'acomplís el temps previst per la caiguda dels míssils i no va avisar de la situació ni en el ministre de Defensa ni en el cap de l'estat major rus, ni tan sols en el secretari general dels PQs, que en aquella època era en Andropov. I va encertar completament. Com ja podeu imaginar, cap míssil americà va impactar a territori soviètic passats els 40 minuts. Però si Petrov hagués decidit finalment avisar els seus superiors, què hagués passat? En aquells dies, la tensió de la Guerra Freda era encara realment elevada i quasi en total seguretat la resposta russa hagués estat verdaderament catastròfica. Hagués marcat, per ventura, el darrer conflicte bèl·lic de la història de la humanitat. I què va succeir amb Petrov? Va cometre una terrible insubordinació segons el codi militar i per això va ser automàticament expulsat de l'exèrcit. El major heroi de la humanitat, com diuen alguns mitjans de comunicació, se va quedar en el carrer per salvar el món. Després d'això, foscor i misèria. Petrov va patir crisis nervioses, que li van donar psiquiàtric, va caure l'alcoholisme, i avui un dia viu jubilat a una petita ciutat russa, a Frisanio, on sobreviu amb una pobra pensió. Com a curiositat, i per acabar amb aquest assumpte, poden dir que va estar 10 anys sense dir-li res de l'incident de la seva dona. A partir d'aquí, doncs ja va rebre el 2004 el Premi de Ciutadà del Món i el 2006 va ser homenatjat per l'ONU.
Bé, està bé això. Ja me va cridar l'atenció d'aquí que fins l'any 2004 no va haver cap ressenya en premsa d'ell. Bé, menys l'any 93 en el Corriere de la Sera, a Itàlia, que s'hi varen fer menció, però crec que és l'únic que fins que va rebre aquest Premi de Ciutadà del Món. De totes maneres, jo aquí ara voldria fer un poquet de taula de debat. Ben que dir, aquest home, què penseu? Que era un heroi o tot el contrari? Què penseu d'això? Perquè el món depenia de només un home? No ho sé, què penseu?
És molt complicat, però era molt irresponsable, no? Jo no voldria tenir un comandament a Europa com aquest militar. T'imagines?
Precisament. No ho sé. Sergio, tu...
No sé, home, heroi, el van premiar, no sé, ja m'ho queda amb això, encara que...
I tu, Borja?
Val, heroi, perquè efectivament, i segurament va salvar el món...
Sí,
però,
amb el seu sacrifici personal,
no és que morís bé, però un sacrifici igualment, perdre la teva feina de tinent, evidentment, però sí que va cometre, com han dit, una insubordinació terrible.
Ja pens, sí, un poquet. Tu, Maria, res que dir?
Estic d'acord amb vosaltres, totalment.
Perquè aquest senyor havia d'haver fet la seva feina. A veure, aquí hi ha una part que potser no sabeu, i és que quan li varen dir que per què no va avisar els seus superiors, la seva resposta va ser, tu has donat a entendre una cosa semblant, que ningú no començaria una guerra nuclear amb el llançament de 5 missils. És a dir, si tu vols atacar Rússia de cop i volta sense que s'ho esperin...
Ataques bé.
Tot, ho tires tot, a ser desesperada, no? Llavors, a partir d'aquí, potser va ser un senyor sensat, no? Un home sensat. No sé, aquesta frase potser la va pensar després.
La lògica no funciona així, eh?
No, normalment no.
No.
També però... és petit detall d'això de que ell sabia que el sistema informàtic era nou, que no funcionava bé, i no sé fins a quin punt també et pots confiar en que no funciona bé el sistema informàtic a una crisi nuclear.
I jo el que més por me fa realment de tot això és que el futur del món en aquell moment pogués dependre de només un senyor.
Un senyor competent.
A més, que no va fer la seva feina que l'havia de fer. Bé, gràcies Borja, gràcies a tots. Recordat aquest cas, que és realment peculiar, com sorprenent, i que dona lloc. Ara, si un cas, farem la primera aturada publicitari i tot d'una continuarem en més Font de Misteris.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Sa brisa, sa tranquil·litat, es desig, sa amistat, sa il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio. La sents?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Continuem a Font de Misteris, a la sintonia de IB3 Ràdio, amb el tema de l'Holocaust nuclear. En un dels primers programes de la primera temporada varen parlar d'aquella llegenda urbana, o mitja profecia, que va sortir fins i tot a la premsa de l'època, que deia que Mallorca seria submergida per un maremoto, ara se li diria un tsunami, i que a la vegada assassinarien en el papa, no sé si vos en recordeu de tot això. I de mentre això sortia a premsa, el magnicida de Joan Pau II, a l'IACA, estava viatjant de Magaluf, al municipi mallorquí de Calvià, cap al Vaticà per tal de matar els pontífex. I aquells anys, supos que per la tensió de l'ambient, no ho sé, jo era nen però ho record, també se deia que hi havia un missil nuclear rus dirigit directament cap a Puigmajor. Un missil, o míssil, que s'enduria, vos ho podeu imaginar, tota silla de Mallorca a fer norris. Ara no hauria ni Font de Misteris, ni vetres, ni res de res. I record com allà, per els anys 80, es va dir que amb una visita del rei d'Espanya a Rússia havia aconseguit que els russos llevassin uns quants dels seus objectius estratègics, i entre ells, deia la llegenda urbana, es bulo o el que fos, no sé com anomenar-lo, que ja no hi havia un míssil apuntant-mos en el caparró directament.
Perdona, Txema, és com la llegenda del rei motorista, no? Més o manco? Ja que tenim el rei com a protagonista de...
Pues no ho sé. No ho sé. No ho sé. Perquè... Després t'ho explicaré. Perquè... A veure, fa uns anys... jo recordava això de la infantesa. Jo era molt petit, però ho record, en el pati d'escol·legi. I clar, no tenien consoles, ni mòbil, ni res de res. I s'havien de contar històries, no? Lògic. I quan ho recordava, fa uns anys, vaig pensar, quina imaginació, quin doi, no? Lo que dius. No pareix que tingués massa lògica, no? Un missil apuntant-nos a Mallorca, el rei anant a la Rússia comunista, això són desbarats, no? Podria ser. Però sap que, Borja, com sempre, hem anat a les fonts...
No és sorpresa, he anat a
les hemeroteques i m'he trobat que aquell any, el mateix que el Regne Unit es preparava per una possible tragèdia atòmica, el mateix que Rússia van estar a punt d'organitzar un ball de morts, com el que hem vist en tu, Borja, relatiu a l'incident Petrov, i d'aquell mateix any, efectivament, el rei d'Espanya, un jove Joan Carles I, Motero també has dit, i del 10 al 16 de maig de 1984, en plena època nuclear, es va reunir amb en Txernenko, el cap del Partit Comunista Soviètic, el cap de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i també cap de la defensa. Estem parlant, situem-nos, abans de la perestroika, abans de que Rússia fos la Rússia que és ara, quan era coneguda i temuda al món com la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, la URSS, que sona fort, no? Quan Alemanya encara eren dues, no? I si d'una se passava a l'altra et pegaven un tret allà mateix. I jo crec, no ho sé, si ho pensam, no era tan agosarat pensar lo de qualque missil que ens apuntava directament, ni tan descabellat pensar que ho poguessin llevar, perquè el rei va anar a Rússia, provinent d'un país just acabat de sortir d'una dictadura, que a més va ser un país fes de sa URSS, que fins i tot Espanya va enviar els seus homes a lluitar en aquelles fredes i llunyanes terres, no? Molta gent ja no sap que Espanya no fa tant va enviar homes a lluitar a Rússia el segle passat. Homes joves que molt d'ells encara són vius, són ancians, però són majors, però encara hi són. I a més, aquest país, Espanya, respecte a Rússia, era aliat del seu major enemic, els Estats Units. I clar, tenim una base de radars que està tràgicament parlant és immillorable. La base de radars del Puigmajor, des d'on es domina mitja Mediterrània. En cas de conflicte no seria descabellat treure's so de sobre d'un cop. No sé, vist així, pareix que era possible, no? No ho pensau? Borja, vist així?
M'he vist així, podria tenir punts de veracitat.
I clar, i ara tot això em sembla una cosa molt antiga, però el tema de Rússia, d'Occident, del perill atòmic, era tan seriós que la pel·lícula Rocky IV, ara més d'un somriu, com en Sergio, m'estan mirant aquí com si hagués perdut el caparró. Idò, en Rocky IV fa la lluita entre la URSS i els Estats Units, tot ple de simbologia. Al final, la pel·lícula, a part de tot, acaba amb un discurs molt yanqui parlant precisament d'això, de la Guerra Freda, de la lluita entre les dues superpotències. Em va cridar l'atenció que en Gorbachev estava en el poder des de març del 85 i la pel·li es va estrenar en el setembre d'aquell any. Però ja el van ficar. Hi ha un senyor allà assegut en el politburó que s'aixeca proporcionant en Rocky, que s'iguala a ell en Gorbachev. Bé, sense aquella taca característica que tenia en el cap. Però no ho sé, podria ser una miqueta premonitori. Mira, tema per parlar, ses pel·lícules aquestes així, no? Ho podríem fer. Borja, has arreglat està ahí d'en Rocky?
Està arreglat, preparat i una mica i tot resumit.
Millor. Idò, mos posam en situació. En Rocky se'n va a Rússia com a revanxa per bossejar contra en Ivan Drago, un rus immens i perfecte, molt poderós, molt preparat. Al final tot molt bé i molt estudiat, si se pot dir això del boxeo, que és una mica cafre. Però les cases que acaben com una baralla de carrer, pegant-se de per tot. Al final guanya Rocky, no podria ser d'una altra manera, allà, a l'antiga URSS, i diu:
he venido aquí esta noche y no sabía qué ocurriría. He visto a mucha gente que me odiaba y no sabía qué pensar sobre eso. Pero supongo que vosotros tampoco me gustabais. Pero durante el combate he visto muchos cambios. Lo que sentíais por mí y lo que yo sentía por vosotros. Aquí había dos hombres matándose el uno al otro. Pero dos es mejor que 20 millones. Lo que intento decir es que si yo puedo cambiar, y vosotros también, todos pueden cambiar.
Ara això mos fa com a somriure, no? I a més, tot això fa 30 anys, ja ha passat... Sí? De veres ho penseu? No fa tant, això. I tampoc fa tant que hi ha hagut més casos com el d'en Petrov. Ara vos contam un altre, Borja.
Sí, per referir aquesta petita però emocionant història, ara anam fins a 25 de gener de 1995. Una època ja suposam una mica allunyada de la Guerra Freda, però molt recent. Es casa un grup de científics d'Estats Units i noruecs van llançar un coet sonda Black Brand 12 des de la costa nord-occidental de Noruega. Això en principi no havia de suposar cap problema ni cap cosa estranya, clar. Sobretot perquè aquest coet estava carregat d'equipament meteorològic per poder estudiar un fenomen tan increïblement hermós com són les aurores boreals. Però quin va ser el problema? El vol d'escoet va ser ràpidament detectat per l'estació de radar russa d'Olengorsk i els operaris ràpidament van comprovar espantats que el patró de vol del Black Brand era escandalosament similar al d'un míssil nuclear anomenat Trident americà, que se llançava des de submarins. Aquest fet va provocar un moment de crisi realment elevada. Fins i tot el president rus, Boris Yeltsin, bon recordeu, no?, d'en Yeltsin, un personatge també bastant...
Sí, crec que és millor no recordar-ho.
I va ser ràpidament avisat de succés, i aquest, en Yeltsin, va activar un maletí que sempre duien els seus oficials i que se deia Txehet.
Perdona, en Petrov va acabar alcoholitzat, has dit abans, no? Vale, parlaves del maletí d'en Yeltsin.
Sí, sí, sí.
Val, res més. El maletí.
Aquest era un maletí que li donava l'opció de llançar un atac nuclear. De desactivació d'aquest aparell, el president tenia 10 minuts de temps per realitzar l'acció. Però, per fortuna, els militars russos tot d'una van observar que el coet sonda volava en la direcció oposada a la seva terra i que, per tant, l'amenaça quedava completament descartada. Els informes posteriors no deixen del tot clar si Yeltsin va estar a punt o no de pitjar el botó negre del maletí que per ventura hagués provocat un caos immens. Però se creu que, això sí, que ni tan sols va tenir temps de reaccionar, ja que els militars van revocar l'alerta tot d'una.
A lo millor no li va donar temps de reaccionar per una altra cosa, afortunadament.
Sí, sé per on vas, crec. Sí, a lo millor...
Però no ho diguis.
Ja. Bé, però per què va estar a punt d'arribar una altra vegada a la substitució nuclear? I d'una altra vegada, quan s'incident Petrov, a causa d'una errada tecnològica. Segons pareix, Estats Units va avisar a Rússia i altres 30 països del llançament d'escoat. Però les comunicacions van fallar i l'avís no va arribar a temps. Fos com fos, el Black Brand va caure a Spitzbergen, el lloc previst 25 minuts després d'haver estat llançat, sense més contratemps que el d'estar a punt de causar un espantós conflicte atòmic.
Quasi res diu el diari. Idò, segons aquesta notícia que mos has duit, resulta que per culpa d'un aparell noruec per sabre més de les aurores boreals, varen tornar a estar a punt de que es tornés a muntar un guirigall. I alerta a tots els altres que no sabem, no? Perquè sovint pens que aquelles estranyes coses que testimonis diuen que han vist podrien ser, per què no, errades, proves, experiments, en definitiva, que per un motiu o un altre queden amagades de la llum pública. Perquè actualment hi ha tanta informació que jo pens personalment que arribem a la desinformació. Ara volia parlar d'una situació també de perill militar, però més propera, en aquest cas el que varen viure aquí a les nostres illes. A veure, Maria, si no et sap greu, podria llegir aquesta còpia d'un diari mallorquí, això d'aquí? Mm-hmm.
Sí, Chema, diu: el agravamiento el pasado martes del conflicto libio norteamericano hizo que muchos sollarics, por su proximidad al Puigmajor, sintiesen desazón, desconfianza y, por qué ocultarlo, también miedo, al saberse que había sido atacada la isla italiana de Lampedusa. La ciudad vivió unas horas tristes y desmoralizadas. Parecía imposible que en Sóller, isla entre islas, lugar de paz donde los haya, pudiera sentirse la inminencia de un ataque. Pero fue así.
Saps què? Millor ho deixem aquí. No parlaven de casos desconeguts. I de, segurament, amb aquest de Sóller en tenim un, no? El Puigmajor, segons la premsa, en perill per un atac. Han llegit això, no? Uh-huh. Quan? Per què? I de, com has fet tu abans? Ho sabrem la setmana que ve. Uh-huh. Ara, si un cas, canviarem una miqueta de tema, perquè ja està bé de parlar d'aquest tipus de desgràcies. Així que, Maria, si vols, quin llibre recomanem aquesta setmana?
Aquesta setmana, per començar, tenim La màquina del fin del mundo, de Martin Cohen i Andrew McKillop, i publicat per Aliança Editorial aquest mateix 2013. Se tracta d'una obra controvertida que mostra la cara menys amable de l'energia nuclear. I, per altra banda, tenim La guerra fria, una breve introducció, que és d'en Robert J. McMahon i que va veure la llum el 2009, també per Aliança Editorial.
Gràcies. I d'ara feim una altra aturadeta i tot d'una entrem en el darrer bloc del programa d'avui.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Estem de tornada a Font de Misteris en la incorporació de Romina West i seguiu a la sintonia d'IB3 Ràdio i ara, si pot semblar, abordarem la secció de Font de Notícies. Carles, personalment me va agradar la teva suggerència pel programa d'avui, perquè és curiós, com dèiem, que els diaris publiquen certes notícies que, segons com les miram, són del tot increïbles, no? O sigui que ara et toca a tu, Carles, que estic segur que més d'una et quedarà sorpresa amb això.
Doncs sí, perquè avui parlarem de tres notícies molt curioses que han aparegut en poc menys de 5 mesos. Totes tres tenen lligam entre si, però estan etiquetades per la comunitat científica de distinta forma. La primera fa referència a una síndrome anomenada de l'accent estranger. Les altres dues tenen com a denominador comú la xenoglòssia.
A veure, Carles, perquè tothom sàpiga que parles realment, ens podries fer, si un cas, una definició de lo que és cadascuna d'elles?
I tant. Mira, la síndrome de l'accent estranger és un trastorn neurològic que afecta àrees específiques del llenguatge, llevat de casos molt comptats, justament el cas que ens ocupa.
I l'altre que havia dit, la xenoglòssia?
La xenoglòssia és la facultat de parlar i escriure en un idioma que no coneixes pas, o si més no, que no coneixes gaire.
Si això seria una cosa semblant en els fets bíblics del Pentecostès, on els apòstols varen parlar altres llengues després d'haver-se impregnat de l'Esperit Sant. També se la coneix com a glossolàlia o glossàlia, una cosa així, no?
Efectivament. La glossolàlia, el parlar en llengües del que deia la Bíblia, i la xenoglòssia no es diferencien gaire. Bé, perdoneu. Evidentment, la primera té una connotació religiosa i la segona té una altra consideració. És cert que no hi ha casos provats de malalts que parlin llengües mortes o estranyes, llevat de les conegudes sessions dels pentecostals o protestants carismàtics.
Bé, avui no entrarem en tot això perquè és llarg i complicat. O sigui que així, perdona, continua.
Doncs mira, la notícia que tenim aquí està signada per La Vanguardia aquest 3 de setembre i diu així: se va a dormir normal y se levanta hablando con acento chino.
És a dir, que hablava en xino. Ja començam amb el cachondeito com la setmana passada.
Aquesta síndrome ha estat causada per una impressionant migranya i aquí radica justament la particularitat de la que parlàvem, perquè és el segon cas del que tenim constància que vinculi malaltia a encefàlies molt intenses.
I això té poca gràcia, no? Això de cop pareix estranger. Pues...
Evidentment, la dona està força afectada. Imagina't en massa amb accent castizo.
Tu també.
T'imagines. Cadascú té les seves dèries i els xinesos a Gran Bretanya a saber. De moment no hi ha solució. Una miqueta de teràpia de veu i poqueta cosa més.
Això que contes ha passat més vegades, no? Segons he llegit, perquè bé, jo personalment no conec ningú que li hagi passat.
Doncs sí, mira, també va passar a Gran Bretanya fa uns 2 anys. Kai Russell, després d'un dia de migranya forta, va despertar-se amb l'entonació d'una persona francesa.
I coneixia el francès?
Res. Només havia trepitjat França en 2 ocasions i a la seva feina no la necessitava pas.
Ara només faltaria anar-te'n a dormir i aixecar-te al matí, com deia aquella pel·lícula, no? Conejete ridícula, c'est francès.
No, no passeu pena, perquè no és una síndrome molt freqüent. De fet, s'han registrat només 61 casos des del 41, i gairebé tots en àrees de parla anglesa. Alguna coseta tindran els anglesos que no tingui la resta del món. És una veritable incògnita.
Bé, a veure, havies dit que tenies 3 notícies, passem a les altres.
La segona i la tercera notícies, tot i que són molt semblants, difereixen en matisos que poden ser importants a l'hora de valorar-les.
Vinga, pegue-li que no anem junts.
Ok, però jo ja t'avanço que la xenoglòssia ha estat una referència important per a alguns afamats esotèrics de finals del XIX, perquè d'alguna manera obria les portes a un recobrament d'una memòria passada. En definitiva, allò que en Plató anomenava reminiscència.
Et refereixes a la reencarnació?
Exactament. Parlem de reencarnació. La segona notícia, editada per El Mundo, diu així: un americano despierta sin memoria y hablando solo sueco. I està datada el 16 de juliol d'enguany.
Ara és quan podria fer sacudir fàcil, no? Un parlava xinès, altres feia sueco, però potser va voler rompre amb el seu passat, simplement, no?
Doncs ja podria ser, perquè no recorda res, ni a la seva dona ni als seus fills. El cas és que Michael Boatwright, de 61 anys, que és com s'anomena aquest home, va perdre l'enteniment a un motel i quan va despertar al centre mèdic de Palm Springs, tothom es va quedar glaçat, perquè ningú sabia com tractar una persona que duia una documentació absolutament nord-americana, però que no sabia pas parlar l'anglès.
Però ja s'ha recuperat, pobret.
Doncs no, l'home ha perdut la identitat de totes, perquè insisteixen que se nom Johan Ek.
I això com ha acabat?
Doncs l'article no ho especifica, però sí que et diré que les autoritats han aclarit que realment és un ciutadà nord-americà que resideix a Florida i que va estar treballant a Suècia a la dècada dels 80 i 90, a prop de 20 anys. Això explicaria, d'alguna forma, el domini del suec.
Bé, quedaria bastant aclarit, dic jo, no ho sé. Va, passam en el tercer cas.
Aquesta alta va passar a Split, Croàcia. La notícia data del 13 d'abril i la recull el diari Libertat Digital a partir d'una crònica apareguda al Daily Mail. En ella s'explica que una jove ben jove, no ha transcendit ni el nom ni l'edat de la pacient, només saben que és una joveneta, va patir un coma i quan va despertar només era capaç d'articular en un animal fluid d'acadèmia.
Però el seu idioma és croata.
Sí, sembla que ho entén perfectament, però el que és segur és que no el parla.
I se sap quant de temps va estar en coma, per què, és a dir, què va passar?
Doncs només sabem que va ser un coma fugaç, de 24 hores, però tampoc ha transcendit quina va ser la causa del col·lapse.
Una cosa, i si és croata, com un amic meu que és croata, i doncs, si ell és croata i parla alemany, la família en sap d'alemany, perquè quina poca gràcia ara trobar-te que ningú no t'entén, no?
Doncs no, no, no saben parlar alemany gens ni mica. En aquest cas, a manco de moment, l'important és que la nena està estable i encara es recupera a un hospital de Split.
Una cosa, pot ser que no sigui l'únic cas, no? Me sona un de l'any passat també al Reino Unit, crec.
És veritat. En efecte, tenim el cas d'un avi anglès de 81 anys. Aquesta notícia va ser àmpliament comentada per la BBC, que tras recuperar-se d'un ictus cerebral va començar a parlar galès, un idioma que no sabia gaire i que va sentir quan era jove.
Ah, carai. I d'aquest home, què poden dir?
Doncs que s'està recuperant, prenent lliçons d'oratòria. Tenim un altre cas, d'un jove australià de 21 anys que va tenir un accident de cotxe i al despertar-se del coma va parlar mandarín. La notícia és de juliol d'enguany.
I no té més casos? I un altre xinès?
Bé, aquest cas no l'he inclòs perquè només deia que les primeres paraules que van sortir de la seva boca era xinès, mandarín, i perquè ara pot parlar amb tanta fluidesa que treballa de guia turística per expatriats xinesos. I com l'article estava signat per l'Agència Federal de Notícies i no sé qui són, i tot plegat sona molt raro, el vaig ometre. De totes maneres, he de confessar-te que el cas de la nena croata em costa molt de pair, perquè és l'única que se sàpiga que no dominava gens ni mica el llenguatge que parlava. La resta encara té un sentit, perquè d'alguna manera van tenir contacte amb l'idioma.
N'estic d'acord. De totes maneres, pensa que la notícia surt del Daily Mail, un diari molt sensacionalista. Haurem d'esperar que la ciència ens aclari el perquè d'aquest cas tan enigmàtics.
Doncs me reconforta. Si te sembla, puc continuar parlant una miqueta més de xenoglòssia i la seva història, però la veritat és que no controlo el tema i no sé com anem de temps. Tu diràs.
No, perquè en Sergi ja s'està començant a enfadar, lògicament. Saps que apuntarem per fer un programa dedicat a això, a parlar d'aquells casos de persones que de cop parlen llengües desconegudes, com aquella que deia que parlava marciano. O sigui que ara és el moment per les xarxes. Sergio, tornem a tenir activitat a les xarxes i a la plana web del programa. Dic que tots els missatges que ens envien, que ens envieu, són respostes, molt d'ells directament per correu electrònic. Ho dic perquè a vegades hi ha qui pensa que ens deixen qualcuns. I doncs no, gairebé tots són contestats. El que passa és que a vegades no tenim resposta, per tant, però també ho reconeixem i dèiem, no ho sabem. Bé, dic ja que ho fas, perquè varen quedar així, no, Sergio?
Sí, Xema, sí, doncs. Bé, ara per començar, llegim un primer missatge que diu: bon vespre, Font de Misteris. Espero que hagueu passat un bon estiu. Som en Sebastià de Palma i vos faig arribar aquesta pregunta perquè aquest estiu vaig tenir l'oportunitat de llegir un llibre molt interessant sobre la història del món de les dones a les nostres illes. Es diu Dones i èpoques, i trobo que està molt bé. La meva pregunta és, a més de la nostra sempre il·lustre Santa Catalina Tomàs, em podeu donar el nom de més dones de les nostres illes que hi tenen una relació amb el misteri?
A veure, jo el llibre no el conec, però dones i gent que relacionades amb el misteri n'hi ha, i a més un bon grapat, perquè a part de ser religioses, com Sor Francinaina, la mateixa Sor Tomaseta, la Catalina Tomàs, que has dit tu, tenim un grapat de bruixes, com la Catalina Floreta, de la que em dic qualque cosa aquí, i d'altres semblants, també. Fins i tot de ficció, quan en eret d'una, no? A part de totes aquelles mitològiques inventades o personatges de rondalles i semblants, dona per molt de trull això. Si un cas que especifica una miqueta més, i si un cas sí, li direm o bé que segueixi escoltant i a poc a poc anirem parlant d'elles, o li contestarem, i així com abans ho deixem un poquet a l'aire i fidelitzem els clients.
Un altre missatge ens diu: hola a tots, a un dels darrers programes d'aquesta temporada que heu acabat vaig sentir que xeràveu de les rondalles mallorquines d'en Alcover i em vaig demanar, algú més s'ha dedicat a recopilar la història llegendària del nostre poble? Tenim més exemples d'algú que també hagués fet aquesta tasca?
Molts, millor o pitjor, però molts noms, en pla antic l'arxiduc mateix, l'arxiduc d'Àustria. A final del segle XX també ha hagut un grapat, però tanta feina com Alcover no ho crec. La resta de les illes també en tenen, però al igual que Mallorca, ningú crec que hagi fet un recull tan ampli com l'esmentat de Alcover. I jo crec que no m'ho dona temps per més, per tant...
I anem replegant, no?
Sí,
bé, diguem... Recordem ràpidament les formes de contacte amb el programa, que són el Facebook, cercant Font de Misteris, el Twitter, cercant @fontdemisteris, o el correu electrònic, fontdemisteris@ip3radio.com. Així mateix, recordar que la plana web del programa, www.fontdemisteris.com, pues segueix allà perquè la seguint pugui escoltar els nostres programes i més notícies i tot el que tingui relació amb el programa.
Perfecte. Hem arribat al fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta Font de Misteris. Ara vos deixem amb una mica de música, molt poqueta, com sempre. En aquest cas, una altra en la que tots els membres de l'equip han coincidit. Una que va compondre Lennon quan estava energit en Yoko Ono, aquelles imatges tan famoses a l'hotel. Era l'època, precisament, de la crisi dels missils de Cuba. És una cançó de les més simbòliques, no? Give Peace a Chance. No podria ser d'una altra manera. Donant-li una oportunitat a la pau. I amb ella, amb aquesta cançó, pensem en els que pateixen culpa de les guerres, que no ho oblidem. Les originen els poderosos, però patim els ciutadans. Give Peace a Chance. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. 1, 2, 3, 4...